Sinapsis, l'energia que ens connecta.
L'energia que ens mou.
El programa d'actualitat.
De les relacions parentals.
Els fills.
Les relacions romàntiques.
D'altres, no tan romàntiques.
Del treball i de tot allò que ens passa en les diferents etapes de la vida.
L'espai per compartir.
Més a prop teu.
Més humà.
Escolta'ns a Radio Terra i a Boca Ràdio.
Comencem amb una música molt, molt, molt moguda, com sempre, per anar variant, no? Anar variant un programa més. Núria, sí que saps qui són. Núria, saps qui són o no?
No sé qui són, Xanta.
No, no, no hi ha problema. Arctic Monkeys. I ja ho sabem, que la persona que tria la música d'aquest programa és molt bona, ja ho sabem. Li direm que ho ha fet molt bé avui. Bueno, què podem dir del programa d'avui? El programa d'avui anirà sobre desig sexual. Tal com ho sents, Núria. Desig sexual. No? Llavors, anem a presentar les noves invitades d'avui, del programa d'avui, que ens hi farem una entrevista, que és Maria Martínez. Hola, Maria.
Hola, Xantal.
I Esther Pujol. Hola.
Hola, què tal?
Què tal? Si us sembla bé, les anem a presentar i a partir d'aquí començaríem amb l'entrevista del programa d'avui. Maria Martínez és psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Té una consulta pròpia i conjuntament amb l'Esther Pujol, que també és psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, sòcia fundadora del Centre de Psicologia i Benestar Espai Vincles de Sant Cugat del Vallès. Conjuntament estan preparant uns tallers que portaran a partir de la primavera sobre desig sexual en dones, més concretament a Barcelona i al Vallès Occidental. Poden rebre més informació si envien un email a info@tallerdeldeseo.com. Molt bé, no? Tenim una bona presentació.
Sí, sí, sí.
I comencem amb la primera pregunta. Què et sembla, Núria?
Em sembla molt bé per poder començar a introduir el tema pel programa. Llavors, ens agradaria que ens expliquéssiu una miqueta què entenem per desig sexual.
Molt bona pregunta, Núria. Perquè, a més, és difícil de definir el que és el desig sexual. Jo el definiria com una energia o un impuls, no, que ens motiva a gaudir de la nostra sexualitat, ja sigui doncs, de manera individual o amb la nostra parella. També s'ha de dir que tenir desig no vol dir que hàgim de tenir una acció, o sigui, que no hàgim de fer res, ens podem quedar amb les ganes, i això també és el desig.
Uh-huh, exacte. És al final, jo definiria també com el motor de la sexualitat, no? És allò que ens impulsa i que podem engegar i tirar milles o quedar-nos on estem i fer servir una mica l'imaginació, no?
Exacte.
Llavors, hi ha com diversos factors també que influencien molt el desig i que a vegades ens confonem, no? I diferenciar entre allò que influencia el desig i la següent etapa, que és, per exemple, l'excitació, que ja és més a nivell físic, que ja és quan ens toquem, no?
El desig, no, o sigui, el desig podria no ser físic, sinó passar a l'acció.
Exacte, el desig és, pot ser que directament que es quedi en la part d'imaginació, la part més cognitiva, no?
De fet, tenir una fantasia pot motivar el desig i no estem fent res, només pensant. O llegir un llibre.
Que diferents accions, no? Poden, que no.
Clar, després decidim si fem una acció o no. Però el tema desig en si no té per què acabar, no tenim per què acabar fent res.
Exacte, és la part prèvia abans de començar.
I això porta que hi ha diferents tipus de desig, no? Entenc, al ser algú tan ampli.
Exacte.
Què ens podríeu explicar sobre...
Bueno, doncs,
per contextualitzar,
dir que...
nosaltres fem tres classificacions, perquè com que a través de la consulta d'alguna manera vas entenent també quins tipus de desig es mouen més, quins tipus de desig són els que podríem diferenciar.
Exacte. I nosaltres fem tres tipus de desig diferents, no? El primer seria un desig base, que és el desig que cadascú porta. Cadascú de nosaltres té una energia sexual, un propi desig, que bueno, doncs varia al llarg del temps, o sigui, no tots els dies estem igual.
I ens acompanya tota la vida.
Exacte.
Això és molt important de recordar. Exacte. Desig de base ens acompanya tota la vida.
és propi, teu, però pot anar variant amb el temps.
Però fluctua amb el temps, exacte.
De fet, fluctua amb el temps. I és normal que això passi. No estem sempre amb el mateix nivell de desig. I aquest nivell de desig que diem base, doncs segons els estímuls que tinguem, o si els motivem o no, va variant.
Perquè som seres emocionals.
Sí.
I tenim factors al voltant que ens influencien. No?
Quins són els factors que més poden influenciar el desig, aquest base?
Aquest desig base? Bona pregunta. Entre d'altres, tot el que et pugui succeir dins d'un cicle vital, tot el que sigui crisis vitals, temes de parella, estrès, els temes laborals influencien molt en el desig, com estàs dins de la teva relació de parella repercutirà directament en el desig, temes de salut, el teu benestar físic i psicològic, és a dir, quan ens trobem, doncs ens trobem malament a nivell físic o patim alguna malaltia, el desig doncs es veu malmès. N'afegiríem algun més?
Sí, sobretot a dones, tema d'embaràs, el primer fill, també menopausa.
És veritat que en una relació, quan a nivell de relació no estàs bé, es veu ràpidament afectat en l'àmbit de la sexualitat.
És el primer que es veu afectat.
Sí.
Podríem dir que és un indicador de com estan les parelles?
Jo apuntaria que és un indicador de com estem a nivell individual i com estem a nivell de parella. Perquè ara mateix parlàvem del desig base i aquest depèn molt, molt, molt de nosaltres, de la part individual.
Clar, ara quan parlem dels altres desitjos, per exemple, el següent desig, no? El desig romàntic, aquest desig sí que té ja més a veure amb la parella. El desig base només amb nosaltres mateixos.
Amb nosaltres mateixos, i amb el que ens agrada, entenc.
I amb el que ens agrada
i amb el que ens agrada, i amb el que imaginem, i amb el que generem el gust també, no? Per la sexualitat...
És a dir, per exemple, en desig base podríem tenir una fantasia, però al mateix temps no tenir desig, per exemple, si tinguéssim algun tipus de conflicte amb la parella, no tenir un desig directe amb la parella.
Exacte, però podríem tenir desig, perquè és el nostre desig, no? No té per què tenir tampoc objecte.
Clar.
Dins de, com a nom tècnic, a vegades es diu com desig sense objecte.
No està dirigit cap a una persona.
Sinó
que jo tinc desig.
Que el desig romàntic sí que seria dirigit cap a alguna persona.
Aquí, aquest és el següent desig del que volíem parlar.
Sí.
El desig romàntic és aquell desig que es desperta dins de l'enamorament. Tot aquest enamorament químic que tenim durant el primer període de relació, que normalment dic que dura des del primer dia fins a 3 anys màxim, més o menys, que és pues, tot un cicle hormonal en el que ens fa una explosió cap a l'altre i tenim aquest desig que sí que és dirigit a algú que provoca aquest enamorament.
Tenim la oxitocina disparadíssima.
Oxitocina que es coneix com l'hormona de l'amor.
De l'amor.
I tenim altres hormones també que es disparen.
Però que no pot perdurar en el temps.
Clar. Aquest és el que caduca.
Clar. Això s'acaba transformant en un desig cap a l'altre. No? Però ja no és aquest còctel d'emocions com al principi. De fet, hi ha moltes parelles, i vosaltres segurament coneixereu a gent que té parelles que de mitja li duren uns 2 anys. Per què? Perquè pensen que això és estar enamorat i és l'amor. Quan això s'acaba és com, ja no ha de continuar la relació de parella.
És aquí on a vegades ens quedem, com diu la Maria, no? Ens quedem com un poc bloquejats en què és aquest desig el que m'adeix quan estimem a la persona. I clar, malauradament és un desig que acaba, que caduca perquè està mogut per un tema hormonal.
Sí, però a nivell biològic, per molt que les hormones s'acabin, no? o disminueixin, igualment ha d'haver algo biològic de quan veus aquella persona, no és el mateix que al principi.
Exacte.
Clar,
però és un desig més madur després.
Clar, és com si
s'ajunta amb el base.
Amb el base li assuma el desig aquest romàntic i aleshores, clar, hi ha un subidón però després aquest desig disminueix, per tant hem de cuidar tant el desig base, però disminueix però es transforma, no es perd, o sigui, tu tens aquest desig cap a l'altra persona però no amb la mateixa intensitat i això és normal.
Però llavors hi ha persones que s'ho prenen com una baixada, no?
Com un indicador.
Sí, com un indicador,
com que la relació ja s'ha acabat, no? I volen tornar a buscar, no, aquest estímul. Hi ha molta gent que té una relació això de mitja o 2 anys i una altra i una altra, i és com que no trobo això que perduri, però és que no perdurarà.
Hi ha un autor que es diu Marwan, no sé si el coneixeu.
No.
Bueno, està fent llibres que té que veure una mica amb el tema de reflexions amb la vida, amb l'amor, una mica de tot, que estan molt de moda actualment, igual que aquest està Lucía, com se diu? La X de Lucía o Lucía, no me'n recordo ara. Són llibres que han sortit ara a nivell de butxaca, que tots són reflexions, i ell diu, en un dels seus poemes, que diu: la passió va acompanyada de la novetat. Llavors, estem parlant d'això ara mateix, perquè és veritat que el tema de el desig, que esteu parlant del segon desig, no? Mm-hmm. El de base, no, el segon.
Romàntic, no?
El romàntic.
El romàntic
aniria acompanyat de la passió, però vol dir que després d'aquest segon desig no pot continuar la passió?
Clar, jo aquesta frase d'alguna manera l'inclòs quan el desig romàntic està acabant i hem de donar espai perquè tu, la meva parella, no, tu siguis nou, tornis a ser nou, tornis a produir, perquè el desig necessita distància, necessita misteri, necessita novetat, com tu dius. I aquest és el tema. El desig romàntic, quan estem amb el subidon hormonal, com deia la Maria, no li fa falta aire. Estem enganxats a l'altre, ens encanta fusionar-nos, estem que podríem passar 24 hores amb aquella persona. Quan deixa d'haver-hi aquesta necessitat de 24 hores és quan necessitem una distància, que a vegades hi ha parelles doncs, que no acabem d'entendre, no acaben d'entendre que,
és com
que
si
aquesta distància és sana.
Es fusionen, no? ho fan tot junts, no? Clar, és com, puc desitjar algú que tinc permanentment al meu costat, o sigui, també el... Ostres, no? T'enyoro. Vull estar amb tu, però perquè també hi ha una distància, perquè no estic tot el dia amb tu.
Exacte.
Si no, acaba sent com... Bueno, hi ha relacions que és com...
T'acostumes.
Sí, com, o com si fos un germà, un company de... Saps? Massa enganxat. O sigui, hem de donar aquest espai per veure'l des de... amb una distància i poder desitjar a l'altre.
Molt interessant.
Sí. Fins... No ens ho expliquen, això, tampoc. I basem molt el nostre desig i la nostra sexualitat en un concepte doncs, molt romàntic, que ens fa connectar molt amb l'altre, ens fa viure moments de molta intensitat, però que quan aquesta intensitat disminueix no ens expliquen que és normal, que és algo... Bueno.
Ni estratègies com per poder-ho treballar i millorar, no?
Exacte.
Llavors podríem dir que quan arriben aquests 3 anys, no? 3-4 anys que se diuen els estudis de que l'enamorament ja no va bé, llavors què hauríem de fer? Què recomanaríem? Que la gent es prengués unes vacances?
No. No. és una opció. Sí. Jo el que recomanaria abans de que s'acabessin aquests 3 anys, i és la meva opinió, a veure què pensa la Maria, és que abans d'aquests 3 anys el desig base s'hagi seguit treballant, no que ens trobem en el moment de descenso absoluto de l'enamorament i en aquell moment ens posem a treballar. Després entrarem quan vulgueu amb el tema de com motivar aquest desig base, però per jo hi ha un tema de abans d'arribar aquests 3 anys o a l'any i mig o els 2 anys abans d'arribar aquesta crisi.
No, clar, sé si... és com si és una planta que has d'anar regant, però a nivell individual i quan estàs amb la parella, a nivell de parella el mateix. No pot ser que ens comencem a plantejar què passa amb el meu desig quan notem aquesta davallada, sinó que jo ja m'he d'anar treballant el meu propi desig i la meva pròpia sexualitat en el moment en què tinc parella, seguint motivant, perquè després això es transformi en un desig cap a l'altre i que no hi hagi aquí un buit.
Que no hi hagi una...
una davallada tan gran.
Perquè d'allà és on costa més rescatar-ho.
Clar.
També suposo que es deuen ajuntar moltes altres coses, com que ja coneixes molt l'altra persona, ja saps els típics virtuts o errors que fa l'altra persona.
Està molt vist.
I està molt vist, ja el coneixes molt, el tema de la novetat ja està. Costa molt, no? Llavors és una cosa que és veritat el que deia la Maria, clar, que s'ha d'anar regant, però com totes les relacions, ja sigui d'amistat, d'amor, familiars, s'ha de tindre una constància.
Clar, perquè amb el desig hi ha el mite de que és espontani, de que no s'ha de fer res amb el desig, sinó que apareix i fins que desapareix. I no és així. De fet, si penseu, inclús en l'enamorament romàntic, el desig aquest no és tan espontani, no sorgeix del no res. Penseu vosaltres, no? Quan us enamoreu d'algú, estàs pensant tota l'estona en què em posaré, no? T'estàs preparant.
Un ritual.
Estàs fantasejant en quan estarem amb aquella persona, el que farem, com anirà...
Que amb tot, això potències el
clar,
desig.
Clar, tot això és una preparació. No estàs allà i de cop, ui, no? Sinó que inclús en aquest moment, que tot és molt més, o sigui, tot és molt més fàcil, també hi ha aquesta preparació. I per què no ho fem als 5 anys? Al preparar-nos, com que ja conec i com que ja t'he vist de totes les maneres possibles, clar, doncs no m'arreglo, no penso en fer coses, no fantasejo en anirem aquí, farem això, sinó que tot és tan quotidià que li traiem la màgia aquesta.
Es queda com un acomodament, no?
Sí.
I això és el que produeix després els efectes.
Mm-hmm.
M'ha quedat amb dubte, un misteri. Heu dit que hi havia tres tipus de desig.
Molt bé,
falta un tercer.
Queda un tercer, que és el desig postexcitatori. Què entenem com a desig postexcitatori? És un poc més tècnic i aquest, però probablement hi connectem ràpid totes o tots. És aquell desig que apareix quan ja comencem una relació sexual. És a dir, quan, per exemple, la nostra parella se'ns acosta i ens toca i hi ha com una proposta d'iniciar una relació, prèviament no teníem desig, no havíem pensat en ni una relació sexual ni en res per l'estil, però el ser tocats o el ser acariciats, el tenir aquest contacte, ens animem.
Una resposta més fisiològica.
Exacte. S'inicia l'excitació i quan s'inicia l'excitació comença el desig. I dius, ai, doncs me n'he entrat ganes.
Sí.
Este me n'he entrat ganes és el desig postexcitatori.
Que també té que veure si es prenen certes substàncies.
També.
És més fàcil, suposo.
Pot anar relacionat, sí.
Alcohol.
Exacte. El tema és que què passa amb el desig postexcitatori? Que hi ha moltes relacions que centren el seu desig en aquest. És a dir, jo inicio les meves relacions sexuals perquè tinc un motivador, que és la meva parella, pel motiu que sigui, perquè potser ell té una freqüència sexual més alta, etc. Ell incita l'inici i jo allà sento desig. Però són poques les vegades que tinc desig previ.
I això pot arribar a ser un problema?
Pots arribar a no escoltar-te gaire el teu desig, sí.
Clar,
i provocar provocar el desconnectar-te de tu mateix.
Clar, perquè necessites que l'altre comenci per tu tenir desig. Clar, tu no estàs responsabilitzant-te del teu desig, sinó que necessites l'altre.
Va, llavors crees una dependència en aquest aspecte.
Clar,
no?
Què passa si l'altre no et toca?
No hi ha una escolta personal. És a dir, a mi m'agrada la metàfora de la gana. D'alguna manera, quan tu tens gana, decideixes anar a la nevera, obrir la nevera i agafar alguna cosa de menjar. Però què passa si tenim algú que ens diu quan tenim gana? O que ens proposa? Escolta, tens gana? Bueno, no tinc molta, però menjaria alguna
cosa. Si em poses alguna cosa, m'ho menjo, no?
I cada cop és així. De quina manera ens escoltarem si tenim gana o no?
Clar, amb el temps.
Si hi ha algú que ens està dient, no? O si ens estem deixant, no estic responsabilitzant només la parella que ens insisteix de tenir relacions sexuals, no. És... Si jo deixo que l'altre doncs, vingui sempre i tingui ell l'iniciativa, jo doncs, deixo de contactar amb aquesta part.
Clar, i això és el que pot passar sobretot en relacions estables, no? Llavors és quan el desig base, el primer, queda com més sota terra.
Clar, perquè no l'estàs cuidant.
Exacte, i és aquí que ens podem veure perdent el desig base.
I si perds el desig base i només et quedes amb aquest tercer desig, pot ser que també amb el temps es vagi perdent perquè només et mous pel tercer desig?
Exacte.
Clar, i segurament hi arribarà un punt en què, clar, si no està l'altre, si l'altre no, jo no estic decidint res. Jo, i si ho faig perquè l'altre ve i no perquè jo vull? Perquè, clar, necessito que l'altre comenci.
Clar.
T'estàs oblidant de tu, de què és el que tu vols.
I és aquí on podem condicionar la sexualitat, les relacions sexuals amb la nostra parella. I aquí sí que és delicat.
Jo també crec que en el moment que està passant això, en el que un dels dos de la parella, el desig base, no el té gaire treballat o no en té massa, i és el tercer desig que mou, no?, la relació sexual de la parella, trobo que si sempre és el mateix que va buscar a tocar, no?, una sèrie de coses per provocar aquest tercer desig, també arribarà el moment que es pot cansar.
Exacte.
Perquè és el que sempre busca i no és buscat.
Exacte.
Llavors...
Per les dues bandes és delicat. És delicat. Tant pel que rep i no es mou, com pel que es mou i diu, bueno, és que sempre t'estic buscant jo.
I què li diríem a una persona que té aquest problema?
Quin dels dos?
El ser sempre buscat.
El ser sempre buscat.
Bueno, a veure, clar, aquí entrem en el problema que es crea quan un té més desig que l'altre, vale? Que per separat no té per què ser un problema, perquè si jo tinc desig base, encara que sigui... posem dos vegades a la setmana, si la meva parella en té quatre per separat, cadascú té el seu desig base, no és problema. Però què passa quan jo vull dos i l'altre quatre? Que era un conflicte en aquí. I clar, hem de saber que el que busca més sempre es sent rebutjat. Inclús pot dir, bueno, és que no m'estimes, però l'altre també sent que li estan com
pressionant.
I una mica es sent agobiat. I hi ha moltes, sobretot moltes dones, que és com, és que no em deixa respirar, sempre...
Això seria el típic em fa mal el cap?
Típic em fa mal el cap, sí. O no? Típic...
Es generen recursos,
exacte.
Moltes excuses.
Per crear una distància.
Clar.
Jo el que recomano, primer de tot, és un poc d'autoanàlisi i veure com he generat jo el desig a la meva vida... Com veig la sexualitat, com visc la sexualitat, és molt important com vivim la sexualitat
i com la volem viure, com si és igual viure. O no.
Uh-huh. Em sento a gust amb el meu cos, em sento a gust amb la meva sexualitat, em sento a gust amb la meva parella. Preguntant-nos tot això, també sabrem com hem construït aquest desig amb la parella, com hem construït aquestes dinàmiques que potser han arribat al punt de dir, és que sempre me busca, no?
Uh-huh.
O sempre sóc jo el que busco.
Dintre de la parella considero que és molt important el tema del desig, o sigui, el sentir-se desitjat.
Molt, molt.
Per molt que hi hagi en relació sexual, el sentir-se desitjat és...
És que el desig va més enllà de la sexualitat.
Uh-huh. Clar.
Aquest, per mi, és el centre de tot això, no? D'entendre que el desig és molt més... que una relació sexual, si no és el ens mirem, tenim intimitat, la intimitat no vol dir relacions sexuals, sinó tenim moments junts.
Uh-huh. El desig d'estar amb l'altre fora uh-huh. de l'àmbit sexual també.
Exacte.
I el desig... Perdona, digues. No, i el desig propi, que aquest per mi és com a pilar fonamental. Em desitjo a mi mateixa? Em desitjo a mi mateix?
Clar, em cuido... Em cuido, desitjo fer coses ja no tan sols en temes sexuals, sinó faig coses que m'agraden, quines coses desitjo a la vida, quines coses em mouen, perquè si no desitjo res, si em deixo portar per la vida, en el tema de la sexualitat passarà el mateix.
Clar. Per exemple, hi ha diferències entre el desig entre homes i dones?
Sí.
Sí, perquè hi ha diferències hormonals, perquè hi ha diferències culturals. La cultura ens influencia moltíssim a nivell sexual, moltíssim. I sí.
Això influeix, no és un gran factor que pot influir?
És un gran factor. Jo crec que cada cop més, no sé què em pensaràs tu, Maria, cada cop més hi ha més canvi, no? De canvis de rol de gènere, com que els rols d'alguna manera...
Estan començant a donar la volta.
Una mica s'estan equilibrant, però hi ha diferències.
Sí, sobretot el desig dels homes, de fet ja, jo tinc poques consultes de falta de desig d'homes.
N'hi ha, eh?
N'hi ha, però i moltes vegades és perquè hi ha algun altre problema sexual i els perden el desig. Yeah. Però el desig dels homes normalment són és més finalista, no?
I són més visuals,
són
els
homes. Són més visuals, mm-hmm. les dones són més auditives... també ens agrada més la part més emocional. Els homes és diferent.
Les dones ens traslladem molt més també amb el tema de l'erotisme, amb el tema de... té una part més de l'imaginari.
Sí.
Quan a la vegada tampoc ens el motivem molt, l'imaginari, les dones.
Clar.
Perquè venim, d'un legado històric que és...
Uh-huh. Llavors, el tema de tenir unes hormones, unes altres, o més altes o més baixes, és el que pot provocar, no? Llavors, si hi ha alguna persona que està descompensada a nivell hormonal o
sí,
algun
sí,
noi que té una baixa testosterona, els andrògens, estrògens, totes aquestes coses, i més amb l'alimentació que hi ha avui, que hi ha coses que pugen, coses que baixen, també és un altre problema afegir. Vam tenir aquí una psicòloga especialista en nutrició que ens va explicar alguns síndromes i coses en concret que tenia que veure amb això.
És super important, i una de les coses que es recomana quan hi ha falta de desig és fer un chequeo hormonal.
Sí.
I sobretot en homes, en dones
sí,
també.
Sí, sí.
En homes, quan hi ha un desig molt baix des de fa més d'un any, s'ha de fer una comprovació de com estan els nivells de testosterona. I en dones també, perquè molts cops si el nivell de testosterona és baix, poden haver problemàtiques.
Uh-huh.
Amb l'alimentació, per exemple, podem motivar aquesta testosterona.
Uh-huh.
I amb l'esport.
I, per exemple, amb quin tipus d'alimentació?
Hi ha una sèrie d'aliments, tipus les anous, les figues, les carns magres, algun tipus de peix, i algun altre dia us diré algun altre aliment, però en resum són aquestes que motiven la testosterona.
Llavors estem dient als nostres oients que si tenen molta testosterona...
Figues, anous, si tenen molta... Però sí que això com a recomanació, si es vol motivar el desig... Sí, potenciar una mica en aquesta part l'alimentació i després el tema de l'exercici físic. Però canvia moltíssim.
L'exercici físic tant amb homes com amb dones?
Els dos,
sí, sí.
Sí, sí,
sí.
Sí, sí. Aquí és pels dos, exercici físic, un poc de moviment, explosiu.
Exacte.
I que ens agradi.
Quina relació té l'esport amb el tema després de...
Testosterona també, i adrenalina i altres hormones. És activar aquest cicle hormonal... que mourà altres hormones que...
Clar, i també la sensació de benestar, no? Tu fas exercici, estàs bé, doncs també et motiva.
Exacte.
I la testosterona és fixa l'oxitocina, per la qual cosa, bueno, tornem a l'hormona de l'amor.
I el que comentàveu també que té relació amb el que estan comentant ara, quins són els aspectes que fan que es mantingui el desig?
Bona pregunta. Que és on anàvem abans, no?
Sí.
Els aspectes que fan que es mantingui el desig... Per mi és una actitud que un mateix pot tenir, i ho resumiria amb això. És una actitud de desitjar, de viure, de ser vital, d'estar connectat amb tu mateix. I és molt important tornar com a lo petit, no? I no anar a buscar què passa sexualment, etc. Primer, parar-se a pensar com en quin moment de la vida estic, em sento autorrealitzat, autorrealitzada, estic connectat amb mi mateix, amb el meu cos.
Sí, de vegades desconnectem molt amb el cos, o sigui, sí, l'utilitzem per al dia a dia, però no connectem amb el que sentim, amb quin moment estem, i és molt important.
I analitzar doncs, quins punts en el teu dia a dia, en la teva quotidianitat, malmeten el desig. És a dir, tinc molt d'estrès a la feina... em discuteixo molt a la feina, tinc problemes amb les amistats, tinc problemes familiars, a nivell de salut com estic... Analitzar si hi ha algun punt que està realment doncs,
sí, també,
afectant-nos.
Les creences que tenim, el permetre'ns desitjar. Sobretot en les dones, moltes coses no ens ho permetem. Si una dona que desitja, que es responsabilitza, que és molt conscient... moltes vegades no està ben vist el seu desig, no?
Uh-huh.
I o no ens permetem desitjar segons quines coses perquè està mal vist.
Uh-huh. I no perquè... ens permetem les fantasies, que no és una de les
clar.
Coses que nosaltres a teràpia toquem més, no? De dir, què passa amb aquest contingut, amb aquest imaginari, no? Que no motivem. Què passa
clar.
Si la distinció entre fantasia i realitat, no? Si tinc una fantasia un poc estranya, potser és que... un dia ho traslladaré a la realitat, no? O sóc una persona rara, sóc una persona
sí.
que tinc una problemàtica i no té res a veure.
Clar, una cosa és la fantasia i l'altra cosa és el que després tu duràs a terme.
Clar.
És que pot ser... no té res a veure. Sobretot quan deia l'Esther, si la fantasia és molt... no rara, però...
he dit rara, però bueno.
Bueno, que no està socialment molt acceptat.
Sí. Que no està normatitzat.
Normatitzat.
El trio... entrem en les fantasies típiques, no? El trio, la relació amb una dona-dona o...
De fet, tota la literatura eròtica està molt centralitzat en el mateix tema, sobretot de dones. El hombre rico, no? Que,
Christian, bueno, Grey, ja està.
No volíem fer felicitat.
D'igual, de veritat, que molta gent ha dit que gràcies a aquest llibre matrimonis ja enterrats i han tornat a reflotar, que em sembla molt fort.
A veure,
no sé,
ho poso en dubte, per què? No. Perquè una cosa és que, igual que les joguines eròtiques, com un complement, no? Que ens fa gràcia, una mica de novetat, vale.
A curt termini pot ser que motivi.
Però que això refloti un matrimoni, no. I a més, clar, també, i és que és una fantasia. Després tu i mires a qui tens al costat, igual, clar, no és aquest home ric, que no sé, i què? Puja o baixa el desig?
Clar.
Ho hem de
sí,
prendre,
hem de comparar, sí.
Clar, ho hem de prendre com, vale, és algo que m'agrada, és una fantasia meva, la puc explicar o no a la meva parella, que això és una altra, o sigui, jo puc tenir la meva fantasia i no explicar-la a ningú, però això a mi m'agrada, jo la potencio en mi i ja està.
I per exemple, hi ha algun tipus d'indicador perquè les persones puguin donar compte quan comença a mancar aquest desig? Perquè és com que he dit abans, que moltes vegades surt ja quan ja està com enterrat, no?
Estem parlant del desig base?
Es podria dir, sí, he parlat amb el desig en general, però potser segurament seria el desig bàsic, que és el que més...
Bueno,
no sé.
per mi hi ha molts indicadors. Un pot ser l'autoretisme, per exemple, que et sentis més desconnectat de la teva part, pues el tema de masturbació, el tema de... Que deixis també aquesta part de l'imaginari, no? Mm-hmm. Que et sentis que... Potser com... Per mi la pregunta seria... O sigui, la resposta seria... que en el teu dia a dia facis un repàs gran i et donis compte de quin lloc té la sexualitat.
Clar, és més com consciència.
En el concepte ampli, no només parlem de relacions sexuals, sinó concepte ampli de fantasies, desig, vaig pel carrer i jugo amb la imaginació, masturbació, etc. Tot, dins de tot aquest sac, dir, vale, en l'últim any, quants cops he anat a aquest sac?
Clar.
N'hi he anat un cop a l'any?
També quantes vegades al dia pensem en sexe? Perquè moltes vegades, clar, si entre el treball, la feina, a casa, si mai pensem en sexe, en sexualitat, no només en relacions sexuals, doncs quin lloc té la sexualitat a la nostra vida?
Clar. A mi m'agrada pensar... nosaltres ho anomenem com a intel·ligència eròtica.
Uh-huh.
I és un concepte que, bueno, a mi m'és molt útil i crec que quan s'explica, com que d'alguna manera és fàcil de connectar-hi. La intel·ligència és algo que es cultiva. Totes les intel·ligències es cultiven, és a dir, aprenem.
Uh-huh.
Intentem fer el mateix amb la intel·ligència eròtica, és a dir, cultivem-ho, intentem potenciar això. Si estem més en contacte amb la sexualitat, com deia Maria, amb el desig, amb tota aquesta part, doncs estarem més forts a nivell d'intel·ligència eròtica, no? Serà més gran, serà més potent, i recórrer a això serà molt més fàcil.
I serà més difícil també que es vagi perdent, no?
Exacte, exacte. Perquè tinc molt clar, no?, com estic connectat en aquest erotisme propi, no? Amb aquesta potència que tothom tenim, aquesta potència eròtica. No ho oblidem.
Llavors podem dir que la intel·ligència eròtica és també provar coses noves, no?
Correcte.
Determinar si una cosa t'agrada o no t'agrada, no?
Donar-te el permís, per mi el detall és com donar-te el permís per provar.
Uh-huh.
Per provar coses noves, per... Sí, preguntar-te, no? Com, a veure, això m'agradaria provar-ho, això m'agradaria fantasejar, això m'agradaria... Sense...
Sí, o sigui, donar-te el permís sense que estigui aquesta limitació més per... Això no s'hauria de fer, no? Això no... Quin tipus de persona sóc jo per pensar en això? No, permetre-t'ho.
Si no, permetre't el desig i després ja decidiràs si passes a l'acció o no, però el desig, permetre'l sentir.
Clar. Uh-huh. Donar-te aquest permís per connectar i veure... Bueno, és que en sexualitat les regles del joc la poses tu i quan hi ha una altra persona amb la teva parella. Res no està bé ni malament. Mentre que siguis sa, mentre que no facis mal a l'altre, que no sigui consentit, evidentment, però podeu fer el que vulgueu.
Clar, però la societat està molt ficant, no? Com això no està bé, això...
Clar, exacte. Clar. És un exercici d'anar obrint aquests conceptes.
i també donar-te el permís de posar límits, és a dir, això jo no ho faré perquè no connecta, no perquè ningú no m'ho digui, sinó perquè no connecta amb mi, amb els meus valors, jo això no ho podré fer. I també depèn del moment de vida que estiguis, pot ser que en un moment de la teva vida diguis, bueno, això no ho faré o això no ho penso, i en un altre moment doncs, et vingui de gust, doncs per què no fer, ser més flexibles.
I conèixer molt el propi cos, i això sí, és una cosa que ens oblidem molt.
Sí.
No com tenir contacte amb el teu cos, tocar el teu cos, no només a nivell genital, perquè pensem en masturbació i ens quedem amb els genitals, no? Sinó tot el cos, i tenir una guia del, una guia del, del teu cos, no? A nivell eròtic, de dir m'agrada aquí, m'agrada allà, el hombro, la oreja, la pierna, tenir clar, no? Això, tenir un mapa sensorial clar,
exacte,
eròtic i erògen.
Perquè després, perquè tu sàpigues el que t'agrada a tu i poder-li explicar, i la teva parella el mateix, perquè cadascú és diferent, o sigui, a mi pot agradar una cosa i a tu una altra.
Però moltes vegades us deu trobar amb parelles que no parlen a nivell de relacions sexuals, no? És com que només es fa i aquesta comunicació que tu dius d'això m'agrada o què t'agrada a tu no es dona.
Hi ha molts tabús.
Des d'aquí motivem a totes les parelles que hi hagi comunicació sexual.
Perquè després hi ha, quan venen a la consulta, moltes vegades et trobes en situacions de no, això no m'agrada, però ho segueixo fent perquè penso
que a l'altre li agrada.
Que a l'altre li agrada.
I de cop l'altre diu, ah, doncs a mi també tampoc m'agrada.
I es miren i, clar, per què no ho diuen? No, comunicar-se és molt important. Que puguin parlar obertament d'això m'agrada, això no, això m'agrada així, i poder dir, doncs, no, el que ens agrada a cadascun.
Aquí a... una petita pregunta, que és, sí, què podem fer, dirigit cap als nostres oients, què podem fer en el nostre dia a dia per motivar el desig sexual? Si estem parlant de que ens hem de permetre, no?, diàriament o setmanalment, que aquest desig base que parlàvem abans, per mantenir-lo, cuidar-lo, regar-lo, digue-li com vulguis, com podríem fer-ho? A nivell d'una petita imaginació... buscar, bueno, doncs, un petit moment íntim.
Sí, doncs trobar moments en el dia a dia de com deia l'Esther, no?, de connectar amb la nostra sexualitat. Ja sigui un moment de fantasia, un moment de cuidar-nos a nosaltres, un moment de, no sé, de inclús de l'autoerotisme.
I també fora de la sexualitat.
I fora de la sexualitat.
Autorealització, sobretot, a nivell individual. Tenim parella, no tenint-la, etc. Fer coses que m'agraden, que em treuen d'aquesta, a vegades, zona de confort, que se'n parla molt, no? De dir, ostres, sempre m'agradaria haver ballat. Doncs apunta't a un curs de dansa, a un centre cívic, és on sigui, perquè molts cops ens posem... hi ha com una resistència, no?, a vegades, a fer canvis i a dir, és que no tinc diners, etc. Però a vegades apuntar-te a un curs de dansa... sí, en un centre cívic, doncs et pot donar... I fer aquestes coses provoca molt de benestar en un mateix.
Clar. Sortir de la rutina.
Està molt lligat a l'autoestima i l'autorealització.
Doncs, potenciar aquesta autoestima, per mi és directa cap a potenciar desig, sexualitat, benestar, bla, 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 etcètera, no? Tenir benestar a nivell de salut, també. Cuidar la salut, exercici físic, menjar bé... Hi ha una sèrie de coses que són com los básicos, no? Intentar reduir l'estrès.
Molt important.
Molt important. El desig es veu molt destruït per l'estrès. I acceptar també, i com apunte, no?, de, el desig fluctuarà tota la teva vida, no? Tota la nostra vida el desig canvia i fluctua. I és normal. I jo crec que és bonic també viure amb això, no?, de dir, doncs potser estic en una etapa que travesso... doncs un moment un poc delicat i pues, no tinc desig i no passa res. I
acceptar-ho també, això, no? Permetre't
el dir, bueno, pues, soy un ser ahora mismo menos sexuado, no passa res.
Clar.
Quan això s'allarga en el temps o provoca malestar, ja és un altre assumpte. Aquí es recomana i recomanem que es vagi un sexòleg.
Clar, o almenys fer una consulta puntual, és a dir, mira, em passa això i una mica per treure aquesta angoixa, perquè hi ha molta gent que s'angoixa, la que pensa que lo normal és, no sé, una determinada cosa i dius, bueno, pues, seré normal, tinc un problema i a vegades no té cap problema. Simplement, doncs, bueno, està en un moment de la seva vida doncs, que el desig ha baixat.
I que amb un poc d'assessorament, doncs,
sí,
se soluciona. I amb el tema de parella, aquí entrem con otro territorio, no? Que és el, doncs, intentar potenciar coses junts i intentar potenciar coses individuals per, tornem a lo d'abans, de veure'l una mica més lluny,
clar,
no? Veure'l en perspectiva, desitjar-lo perquè hem pres aire, no? D'alguna manera, el foc necessita aire. Doncs pensem en el mateix, amb el desig. Si volem donar més foc, passió, etc., a la nostra relació, donguem-li més aire. Perquè potser tindrem més coses a explicar-nos quan ens tornem a veure amb la parella.
Clar.
Estaré més content, no? Hi haurà més benestar dins de jo i el podré transmetre amb l'altre.
Que a vegades també és un problema, no? Amb parelles que se'n van a viure junts, no? El desig aquest que hi havia inicial...
Clar, la convivència és...
Matadora.
És matadora del deseo. És així? És matadora del deseo. Llavors s'ha de reformular el desig en una altra cosa, no? En una cosa més, menys passional, però centrada més en l'exploració, no? I en el descobriment, i en el voler aprofunditzar, no? En... No sé què en penses tu, Maria.
Sí, sí, o sigui, més en fer coses junts, en fer en novetat, però a vegades la novetat tampoc és fer 25 postures noves, sinó també estar d'una altra manera, no? Intentar, doncs, bueno, potenciar tot això. És molt important el que deia ella, de trobar a faltar l'altre, una mica de distància, també poder veure l'altre amb altres persones, fent altres coses, que puguis admirar la teva parella, que vegis que la teva parella està bé, que tu estàs bé, tot això fomenta, no?, que el desig es mantingui i que no es vagi apagant.
Bueno, jo suposo que a mi em van explicar un cas que tenia molt proper a nivell de consulta, una parella, que segurament vosaltres heu tingut casos molt similars perquè és com el més comú, no?, amb sexologia o pel que m'han dit. Llavors, és una parella que volia tindre fills, arriba un moment en el que el tema de l'estrès, el corre-corre, el que ja se'ns passa l'arròs, una sèrie de problemàtiques que no hi havia manera de que la noia es quedés embarassada. Llavors, això començava a haver un rebuig entre un i l'altre, perquè quan ella volia, ell no volia, quan ell volia, ella no volia. Llavors, el terapeuta el que va fer és donar-los unes pautes de dormir cada una en una habitació, que durant una setmana no es podien tocar, no podien fer res, perquè el que passava és que anaven reincidint cada nit, vinga va, tenien una pressió tan gran que allò no sortia bé per cap de les maneres, no? Llavors, el terapeuta els hi va prohibir que fessin res, que durant el cap de setmana cadascú busqués plans alternatius i que realment el que esteu comentant, que busquessin aquesta sensació de trobar a faltar aquella persona, no? Desitjar-la i tornar-la a voler, no? Llavors, què va passar? Al final la noia es va quedar embarassada i va ser tot molt senzill.
És exactament això.
Clar.
De fet, una de les quan ja tractem temes de trastorns a nivell sexual, de les primeres
pautes
que s'han de donar és prohibició de relacions sexuals.
Sí.
I per què si vengo a treballar el sexe? Sí, però sí. Tornem en aquest tema de l'aire,
la gana,
no?
De gana.
Pues anem a generar gana.
Clar.
Com ningú es mor de gana sexual, almenys jo no n'he trobat mai cap, i sempre ho dic a consulta, dic, morir-nos de gana sexual no ens en morirem. Així que passem una mica de gana a veure què passa i a veure què sentim. I a partir d'aquí seguim treballant. I en aquest cas, doncs, me n'alegro que el resultat fos positiu.
Sí.
I quins són els trastorns sexuals més típics que us trobeu a consulta?
Desig inhibit.
El desig en dones?
Molt alt. Després, temes de...
Anorgàsmia.
Vaginisme. Això en dones. I amb homes, doncs, tenim la eiaculació
precoç, disfunció erèctil.
Podríem comentar, com a primers...
Podríem comentar als oients què és anorgàsmia i els termes, perquè si no, potser no...
Sí, que entrem amb els termes... Bueno, el desig inhibit ja s'entén, no? D'alguna manera és la falta de desig.
Que seria falta de desig en general o falta de desig base, entenem?
Sí, quan parlem de trastorns...
Seria general.
Ja és falta de
desig. No sento nada.
Res.
Nada, o sigui, no penso en sexe.
O sigui, tinc sexe perquè la meva parella... O sigui, si no tinc parella, jo estic bé, no penso en sexe. A més, les noies et diuen, si és que el sexe desapareixés de la meva vida, jo seria feliç. els és igual. Si tenen doncs... sexualitat, o sigui, si tenen relacions sexuals és per la parella.
Sí. I genera malestar perquè normalment, clar, clar, una demanda, no? I d'alguna manera fa de notar que clar, jo no tinc desig, no tinc motivació, no tinc aquest motor del que parlàvem al principi, no?
Clar, és com, tinc relacions sexuals com una obligació perquè, per la meva parella, o sigui, és, però no perquè la parella obligui, sinó perquè tu mateixa dius, he de tenir
relacions. I això retroalimenta totalment a la manca de desig.
Clar, exacte.
Estàs, no t'estàs valorant a tu ni el que prioritza, no?
Tot.
I llavors això fa que s'enterri més.
Exacte. Mm-hmm.
I això és possible treballar-ho i poder arribar a la persona...
Sí, tant.
Sí, i tant.
Claro, ja. Nos dedicamos a eso. Sí.
Ho fem.
I tant. Després ja...
Però és complicat, per
és, això. Sí, bueno, és bucear, no? Amb,
sí.
Doncs això, amb tot el que venim comentant ara, no? Tot aquest àrea sexual pròpia, tot aquest més recorregut enllà, sí, de parelles, superimportant, no? També les altres parelles, com hem condicionat el sexe, com clar, entenem el sexe, com s'ha parlat de sexe a casa.
La nostra història.
És, la nostra història sexual.
Mm-hmm.
Tot això, portem una motxilla que ens fa, doncs, quan tenim parella, doncs, tenir unes eines, i a vegades doncs, vas al sexòleg, en treballes unes altres eines i te'n vas amb la motxilla carregada
i
hi ha un canvi, no? Uh-huh. Després parlàvem de l'anorgàsmia, que és la falta de la possibilitat de tenir orgasmes.
Orgasmes.
I que genera malestar.
Evidentment. Perquè després... també hi ha moltes dones que diuen, és que jo mai he tingut un orgasme. Uh-huh.
Us trobeu, no?
Clar, mm-hmm. I jo vull saber el que és això.
O que et diuen, suposo, què se sent, i dius, potser si no saps el que se sent és que no.
Exacte, clar, exacte. Normalment sabem què és un orgasme. Sí. I si ens ho preguntem, doncs val la pena intentar fer alguna cosa.
Clar,
perquè tots som mereixedors de plaer.
Clar, és com, bueno, i això, dins de la sexualitat, que jo no ho he tingut mai, jo vull saber el que és això. Mm-hmm. Per què no... he de gaudir d'això.
Teníem també el vaginisme, que són
contraccions.
Sí, contraccions involuntàries de les parets de la vagina i impedeix la penetració.
La penetració. Però penetració, i també hi ha dificultats moltes vegades amb els tampons
o...
a les visites ginecològiques.
Exacte.
I això que és les causes...
És tot un condicionament del sexe i del coit.
Uh-huh.
I és tot cognitiu.
Sí, és cognitiu.
Sí, és cognitiu. És un missatge que d'alguna manera s'ha desconnectat el que són els nostres genitals del nostre cervell. Volem tenir una relació sexual, però el nostre cervell envia un senyal a les parets de la vagina que diu, ara contrau i no deixes entrar res. I llavors les relacions coitals són pràcticament impossibles.
Sí. Això estaria molt unit amb la lubricació, no?
No. Es barreja,
no.
Però no, o sigui, no. Ho anem a juntar, tendim a ajuntar-ho, però no. Aquella persona pot estar lubricada i pot controlar les parets de la vagina. Uh-huh. L'altre trastorn o disfunció problemàtica sexual és la dispareunia.
La dispareunia, que és el dolor.
És el dolor en el coit, que també hi ha contraccions a la vagina, però no tan fortes, per lo qual permet la penetració, però produeix dolor. I produeix molt de dolor. Mm. I hi ha persones que aguanten durant molt de temps aquest dolor, fins que, bueno, a vegades, pues, ens alegrem que arribin a consulta, sí, perquè també és treballable. O sigui, és una cosa que realment...
I a més, a mi, bueno, no em sorprèn, però molta gent que arriba, li costa molt arribar a consulta, o sigui, està molt cronificada el problema, i moltes persones diuen, ojalà ho hagués consultat abans, no? M'hagués estalviat tot aquest dolor o tot aquest malestar.
Exacte.
Molt bé, molt bé. Llavors, què passa en...
Què passa?
En el cas, bueno, no sé si faltava alguna més per comentar.
No, amb les dones ja...
Amb les dones ja està.
Les generals, eh? L'altre dia, si voleu, entrem amb totes, eh? Nosaltres encantades.
Nosaltres, o sigui, esteu convidades, sí, sempre que vulgueu.
I amb els homes és la l'eiaculació precoç i
la disfunció
erèctil.
Que també són bastant cognitiu, conegudes.
Totes, sí, són, sí, tenen una vessant psicològica.
Per sort. Són nivell,
exacte,
cognitiu.
Exacte.
Són tot treballables a consultar.
Exacte. Sí. Aquest és el missatge que volem, sí, donar. Com, és treballable de veritat, encara que tingui com una vessant molt física, no? Perquè ens sembla que a vegades quan ens passa alguna cosa en el cos no té res a veure amb les emocions, no té res a veure amb la cognició, no té res a veure amb el cervell. Té molt, molt, molt a veure, de veritat.
Jo penso que aquest missatge que esteu donant és molt esperançador per oients que us puguin escoltar, que s'identifiquin amb alguna de les coses que esteu comentant, no? El tema del desig, que sembla tan així, no? Jo crec que moltes persones poden sentir identificades i poden trobar una mica, ostres, doncs... hi ha solució o em sento identificada, llavors em passa alguna cosa, no?
Clar. I em permeto, pues, demanar ajuda o fer una consulta. A vegades és el que deia la Maria, no? Amb una consulta resolem molts de dubtes, sí. No?
Recordar que estan preparant uns tallers per començar la primavera sobre el desig sexual, concretament en dones. Si hi ha qualsevol pregunta, més informació que voleu saber, recordem l'email info@tallerdeldeseo.com. Aquí podeu obtindre més informació o directament, si hi ha alguna altra problemàtica, us fiqueu en contacte amb elles.
Exacte. Sí.
Doncs moltes gràcies, em sembla que estem acabant l'entrevista, una entrevista molt, molt guai, no?
Sí, 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 molt interessant.
Realment ens podeu enviar missatges, publicar coses al Facebook, ja ho sabeu, per comentar qualsevol cosa. On ens poden deixar els comentaris?
Ens poden deixar els comentaris del Facebook de Sinapsis i també qualsevol comentari, proposta, dubte, el que vulgueu, al correu electrònic d'energiasinapsis@gmail.com. energiasinapsis@gmail.com.
Molt bé. Donar les gràcies a l'Ester i a la Maria per haver vingut avui i als estudis de Boca Ràdio, que ha sigut un programa molt, molt interessant.
A vosaltres.
A vosaltres.
I ara donarem peu a l'Espai Curiositats. Núria, a veure com ho presentes.
Espai Curiositats.
Molt bé.
Abans una cançó, no?
Sí, fiquem una cançó. Ens veiem ara mateix.
Fins ara.
Molt bé, tornem, Núria.
Hola, Sinapseros.
Sinapseros, Espai Curiositats.
Sí, tornem amb Espai Curiositats. Primera curiositat, els beneficis dels videojocs per tenir un envelliment actiu. Sempre coneixem els videojocs, no?, com algo més per als joves o nens, i s'ha vist, no?, que també té beneficis a nivell per la gent gran, no?, per tenir un envelliment actiu.
Però és curiós, parlant de videojocs, aquí fent un petit incís, s'han fet molts estudis en el que té a veure si els videojocs arriben a ser perjudicials per la salut dels nens, i casualment tots els estudis diuen que no són perjudicials, que realment si hi ha ludopatia amb el joc, llavors sí.
Que tot depèn de l'ús, no? També hi ha molts videojocs que estan fets i moltes aplicacions ara amb el mòbil i tot, que són educatives, no? I que ajuden, no? A desenvolupar i a potenciar.
Són interactius i tenen, clar, estem en una era de noves tecnologies, les hem d'aprofitar i potenciar al màxim. Llavors, com podríem millorar aquest envelliment actiu que diu?
Doncs el que ens comenta aquesta notícia és els beneficis que tenen aquests videojocs, no?, adaptats per potenciar el que seria un envelliment actiu, no?, i potser i reforçar, no?, aquelles capacitats, no?, aquelles d'això que potser es poden deteriorar amb l'envelliment. Llavors el que comenten és que fan que es millorin les habilitats cognitives i psicomotrius, que això també seria relacionat amb, bueno, amb els nens també, no?, a nivell cognitiu molts videojocs ajuden a reforçar-ho. Després també milloren l'atenció, vale, ja que poden reduir la distracció per estímuls produïts per l'ambient. També fan que s'augmenti la capacitat de concentració, no? Si hi ha un videojoc i alguna cosa que em motiva, fa que centri la meva concentració. També augmenten la velocitat mental, milloren la capacitat creativa, augmenten també la visió perifèrica i redueixen l'ansietat i la depressió, a més d'incrementar l'aprenentatge, que bueno, són factors que també es poden relacionar i estar molt més vistos a nivell dels beneficis cap als nens, no? Cap als nens i cap als joves, però que per la gent gran també s'està començant a utilitzar.
Uh-huh. Però realment qui utilitza més, els nens i els adolescents sobretot? Però bé, també crec que comença a haver una era de nens que es converteixen en adolescents i els adolescents en adults, que provoca que arribin a adults volent jugar al FIFA, no? Quanta gent de 30, 30 i tants, 40 coneixes que encara juguen al FIFA o que tenen la Play, que és com indispensable, d'igual.
Jo conec gent més gran que no nens i joves que tenen la Play i videojocs, vull dir que és algo que ara, no, al món actual no només és pels joves, sinó que té una continuïtat amb el temps.
Llavors podem dir que la Play, Xbox, totes les cases que fan videoconsoles realment ja no només treballen pels nens, sinó que treballen per un ampli espectre de clients, que està molt bé.
Totalment, sempre en quant a l'ús que li donis, no? I el que afecta això també a la teva vida.
Exacte, si estàs 25 hores al dia jugant als videojocs, doncs...
No? T'has de replantejar algunes coses.
Exacte.
Anem a la següent curiositat. Què és la pedofòbia?
Doncs no en tinc ni idea.
Què en penses?
doncs... m'abstendré de dir...
El que ens comenta aquest article és que la pedofòbia és la por irracional que senten alguns adults quan estan en presència de nens o bebès. O sigui, potser no és el que estàveu pensant.
Bueno.
Llavors el que diu és quan, bueno, el que fa, no, és que és un tipus de fòbia bastant estranya. Jo, per exemple, abans de llegir aquest article no n'havia sentit a parlar abans.
No, realment, miedo irracional.
Sí.
És curiós.
Llavors les persones pues, experimenten això, un episodi d'ansietat davant a pensar que es trobaran, no?, o quan es troben amb nens i bebès. També s'ha de dir que això podria ser potenciat, bueno, a mi em dona a pensar, no?, lo típic de que diuen que fa més por un nen al final del passadís que no
exacte.
Un adult, no?
Bé, és que aquí realment hi ha tan potenciat a nivell cinematogràfic, les pel·lícules, que el que ens fa és generar aquestes coses. Realment, no sé, si veus un vampir o un nen, no sé què fa més por, no? Està clar, però bueno.
Això m'ha donat a pensar, no?, que això estava com una mica influenciat pel tema de les pel·lícules de por, no?
Curiós. Un altre dia podríem comentar algunes pel·lícules que hi ha en referència a nens al final del passadís, com hem dit, no? Em sembla que avui ja toca plegar el programa. Una pena, una llàstima.
Sí,
no?
Sí.
Ens despedim, Núria?
Ens despedim de tots els sinapseros i de les invitades que hem tingut avui, Maria i Esther, que bueno, ha sigut un plaer.
Donar-los les gràcies i ens veiem al pròxim programa. Adeu!
fets.